Ràdio Vilafranca.
Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, entomem aquesta tercera hora i el català al carrer. Bon dia.
Hola, bon dia.
Teresa, la setmana passada teníeu un acte especial de presentació del voluntariat per la llengua, amb un taller inclòs amb els llenguaferits. Com va anar?
Bé, molt bé. Sí, era presentació del voluntariat, la primera part, llavors era abans de començar el taller, que nosaltres vam presentar com funciona el voluntariat. Van venir parelles doncs, que ja estan formades, ja fa temps que es troben, però també sempre venen a sentir noves informacions que donem, i d'altres que encara no havien començat, que alguna es va conèixer allà, alguna que pot venir el voluntari, pot venir l'aprenent. Bé, és una varietat, però va estar bé. Ens vam trobar a la Garalda, que és un espai nou adherit al voluntariat, i també així vam conèixer aquell espai, i les persones interessades poden anar allà a fer les trobades. I després de la presentació, doncs, ja hi va haver la xerrada dels llenguaferits, aquest taller que es deia Assertius amb el català, i bé, també va anar bé, s'hi van afegir alumnes dels cursos, sobretot això, eren voluntariat i alumnes dels cursos, i també alguna altra persona que no forma part, i que, perquè era un acte obert a tothom. I sempre ho fan d'una manera amena, divertida, i ens fan reflexionar sobre l'ús de la llengua, l'ús que en podem fer i que l'hem de mantenir sempre que puguem, i sempre va bé pensar en tot això, perquè a vegades no en som prou conscients.
Sempre intenteu fer algun tipus d'activitat per dir hem arrencat curs, no?, d'alguna
sí,
manera.
Sí, exacte. El taller aquest doncs, va ser això, per engegar cursos, tot i que ja faci dies que funcionen, i perquè hi hagi activitats complementàries. Doncs, a més del que es fa a classe, d'aprendre la llengua, escriure, parlar, a treballar-la a l'aula, doncs també està bé participar en activitats que de fora de l'aula i conèixer altres coses que no són estrictament el que és la llengua.
No tot ha de ser gramàtica i ortografia.
Ah, això mateix, que avui dia ja no ho és tant, eh? Avui els,
no
avui dia
els
cursos són més, utilitzen metodologies més modernes, actuals, tot va canviant, tot és molt més pràctic, aplicat als usos que en podem fer en el dia a dia, i no tant allò d'estudiar les normes i la gramàtica i memoritzar, tot i que s'han de saber, però es fan servir mètodes diferents, eh? Tot va canviant.
No sé si sou molt de dur-vos el menjar a la feina o de fer pícnics, però hi ha una paraula que sovint ens porta de corcoll i avui
sí.
Volem aprofitar per parlar-ne.
Mira, una no, dues.
Dues.
Dues, relacionades amb això d'emportar-se el menjar fet. Això que és un costum que s'ha anat estenent més, o sigui, emportar-se el menjar a la feina, per dinar, per exemple, en comptes de sortir a menjar en un restaurant, o emportar-se l'entrepà per esmorzar. Doncs bé, hi ha dues paraules que s'utilitzen per designar l'embolcall que podem fer servir per prendre aquests aliments. Un, jo no el conec tant, que es diu boc en rol. Et sona tu el boc en rol?
Sí, perquè n'he comprat un,
sí.
Però pensava que era una marca.
Exacte, són marques, eh? Un seria el boc en rol i l'altre és el Tupperware.
El de tota la vida.
Sí, de tota la vida, aquest és més conegut. Són formes d'anomenar embolcalls a través d'una marca. Llavors el que es proposa doncs, és una forma en català, que sigui transparent, que s'entengui què vol dir i no haver de recórrer a la marca. El boc en rol aquest és l'embolcall per embolicar més aviat un entrepà, és el que va més bé, és un tros de una tèxtil,
tela.
Una tela plastificada per dins i que serveix per embolicar un entrepà. D'això en podem dir, segons el TERMCAT, una forma tan simple com embolcall reutilitzable. És per evitar utilitzar aquells papers d'alumini o d'altra mena. I l'altre, el Tupperware, doncs aquest es refereix a aquests recipients que poden ser de molts materials. La marca no sé què fa, però es diu amb diferents materials. Poden ser elements de plàstic, de vidre, d'alumini. Doncs bé, d'això en podem dir el nom de tota la vida, que seria carmanyola o portaviandes, això seria una forma de dir-ne, carmanyola. I sí que s'ha fet, en aquest cas, una adaptació del nom comercial. Per tant, també s'admet dir-ne tàper, escrit en va, tàper, tal com encara que la marca s'escriu en bu, doncs ho hem catalanitzat i posem a una A, amb accent a l'A, o bé tupper, directament,
ah, sí?
El que seria la forma en anglès de la marca, reduïda,
tal qual.
Tupper, amb una U i amb accent a la U. Tant tàper com tupper s'admet. I si no, la forma carmanyola o portaviandes, que és la més general.
Carmanyola, no? És la genuïna?
Bé, totes dues, eh? Sembla que
genèrica,
tant,
no?
Sí, tant carmanyola com portaviandes són formes molt antigues, eh? Vull dir que això, aquest tipus de recipients, abans potser eren d'alumini per anar a la muntanya, per exemple, els excursionistes sempre portaven aquest tipus, o encara ho deuen portar, no? Aquestes carmanyoles d'abans, que eren com d'alumini o metàl·liques o dels materials que hi havia a l'època, no? Doncs d'això se'n deia carmanyola. Per tant, podem mantenir això o buscar aquest nom més modern i adaptat de la marca, perquè és que, clar, s'estès tant aquest nom, aquesta marca. Doncs podem dir tàper o tupper sense preocupar-nos de què ho estem dient malament.
Tàper, tupper, carmanyola, portaviandes...
Sí, el que us agradi més.
Trieu.
I després, per l'entrepà, l'embolcall reutilitzable. Aquesta és una mica més llarga.
És llarga, eh? No sé si triomfarà.
No tindrà tant d'èxit,
no,
eh?
No, crec que no.
Però vaja, el boc en rol aquest tampoc el sento dir gaire, eh? No sé la
no,
gent,
és veritat.
Com ho diuen.
És veritat.
Doncs, mira.
Doncs anem ara a Ràdio Sant Sadurní perquè ens volen proposar frases fetes.
I en aquesta nova secció del Català al carrer tornem amb la Sònia Moll de l'oficina de Sant Sadurní. Ja ha passat la castanyada, estem a novembre, però avui parlarem d'aquesta data destacada del 31 d'octubre des d'aquesta càpsula, no, Sònia?
Exactament.
Doncs quan vulguis, iniciem.
Perfecte. Ara que ha passat aquesta festa de Tots Sants i de la Castanyada, per escalfar motors repassarem algunes frases fetes que probablement deveu conèixer, que estan relacionades amb aquesta celebració. Per exemple, una que m'agrada molt. Castanya bullida, castanya ensopida. Les castanyes s'han de tornar. Per Tots Sants, castanyes i cargols amb banyes. Perquè plou i, per tant, surten cargols. Per Tots Sants, les olives a les mans, perquè en molts territoris les olives es cullen a partir de Tots Sants o per Tots Sants. Una altra. El mal de migranya es cura amb castanya. Que m'agradaria saber si la gent que patiu migranya heu provat mai de curar-les amb castanya, perquè no sé ben bé d'on ve.
Jo recurrentment en tinc, però de moment opto pel cafè, però potser ho hauria de
prova les castanyes, aviam què. Després tenim per Sant Lluc, que és el 18 d'octubre. Per Sant Lluc, la castanya salta del palluc. El palluc és la pela de la castanya. I al cap de 9 dies, a la fira la duc. Perquè al cap de 9 dies és 28 d'octubre i és la fira de Tots Sants i de la Castanyada. Avui us porto dos poemes molt diferents que estan relacionats amb la Castanyada i la festa de Tots Sants. Primer és un poema de Josep Fornés, un poeta actual, i és un poema molt bonic que diu així: «L'aire porta olor de festa pels qui venen i se'n van. El vent fa volar les fulles, fulles dels temps de Tots Sants. Pel carrer es torren castanyes, a les mans es porten guants. Al mercat ja hi ha magranes, les magranes de Tots Sants. Ara és temps de confitures, de moniato i massapans, codonyat i llapolies, llapolies de Tots Sants. Animetes estimades, emocions en un sol ram, de flors aviat marcides, flors marcides de Tots Sants». Castanyes, panellets, tardor, fred, dies més curts, però el poema acaba també amb un record a les animetes, perquè també és el moment de recordar els nostres difunts. Per això us vull compartir un poema per acabar, d'en Joan Vinyoli. És un poema una mica més llarg i, com veureu, d'un to molt diferent, que ens explica que l'esperit d'un home que ha mort en un accident es fa present en una trobada de poetes. I diu, es titula «Castanyada amb lectura de poemes i un mort d'accident». I diu així: «Burgesament ens hem reunit a celebrar la castanyada, però no panellets, no moniatos, no fruita gebrada. Avui hom servirà poemes i que el silenci cremi pels difunts. Sembla que tots hem arribat. El cercle s'estreny, es fa més íntim. Tot és senzill, però solemne, com sempre que un poeta pren la veu. Qui és, però, que no va ser invitat i compareix de sobte a la impensada com un que s'equivoca? No m'enganyen els ulls, no, no. Veig la imprecisa cara gravada, la corbata sense nus, el franc somriure net dels partidaris de la vida. Temo, però, que tot en ell em sembla terrible i trasmudat. Absurd, una ventada matant un ble quan tot demana llum, un cop de pedra expressament tirada contra el sol ull d'un borni, m'han semblat rou matinal, cançó d'ocell, si ho penso, mirant això. Per què no ens prevenies, dient-nos que tornaves del barranc on has caigut, sense ni temps d'haver-te canviat, ni de rentar-te, que ets tot de sang urgent i escarni de la vida? Ressuscitat conill ple de pintura vermella, en escorxat estremiment, decapitat pollastre fent uns passos horribles fins a caure en el gran toll, em giro i veig la nit, miro endavant i veig la nit. No juguis tant a cartes, home, per molt irreparable que sigui l'existir. Doneu-me vi. Així passem les hores, ofegant-nos al fosc d'un soterrani mentre corren els arbres cegament cap a la nit.
Doncs amb aquest poema nosaltres acabem aquesta càpsula des d'aquí, Ràdio Sant Sadurní. He dit al principi recordar el 30 d'octubre, però també no podem deixar l'1 de novembre, el dia de Tots Sants.
Mateix.
Moltes gràcies, Sònia, i ens veiem a la propera.
Fins la propera.
Déu-n'hi-do, aquestes frases fetes rodolins semblaven pràcticament embarbussaments,
sí,
eh?
Sí.
La Sònia, un 10.
I el poema i tot plegat, eh?
Tela,
una bona
marinera.
Lectura.
I tant, i tant. Ara passen 3 minutets d'un quart de 12 i obrim línies. Recordem, el nostre telèfon és el 938-7-26-26. Podeu jugar, podeu concursar amb nosaltres i regalem el llibre Una llavor que creix, d'Excellence Editorial, una petita editorial independent en català. Un llibre tipus àlbum, de tapa dura, molt ben il·lustrat, amb molt de pes per la il·lustració, amb uns colors molt de tardor, pensat per nens i nenes a partir de 7 anys. Teresa, posem-hi definicions perquè puguem jugar.
Molt bé, va, continuem amb els aliments. Com que m'ho vas demanar, doncs vinga, continuem amb l'alimentació. Que dona
que
de si.
Que dona de si, no?
Sí, sí.
Hi ha
no,
joc.
Clar, hi ha moltes paraules per dir. Doncs va, la primera d'avui. Part interior tova d'una barra de pa. Simplement això, com en diem de la part de dins d'una barra, o d'un rodó, eh? És igual. D'una barra de pa, diguem. És una paraula que té 5 lletres. Una paraula d'ús quotidià i habitual, res especial. La segona, potser ens farà pensar una mica més. Persona que menja en excés. Aquella persona que menja molt, eh? Que no li ve mai d'aquí, que sempre voldria repetir. Li diem, ets un o ets una, què? Que ets un què? Una paraula de 7 lletres. Potser haurem de rumiar una mica. I la tercera, com diem, o busquem un verb que vol dir menjar una mica d'alguna cosa per saber quin gust té. Només una mica. Després, si ens agrada, doncs ja continuarem. Però de moment mirem quin gust té, o si li falta sal, o si hi ha alguna cosa que encara no està prou a punt. Doncs això, un verb que té 6 lletres, que vol dir menjar una mica d'alguna cosa. També ho podem aplicar als líquids, eh? Beure una mica d'alguna cosa per saber quin gust té. És que vigilo molt què dic perquè em fa una por de dir-ho.
Sí, explicant-ho... Som al Penedès i has de vigilar amb aquesta paraula.
Explicant-ho et surt ja la paraula que s'ha d'encertar.
Comencen a arribar trucades. Saludem el Vicenç. Bon dia.
Hola, bon dia. Estreno avui jo, veus?
Vinga, el número 1 per tu. Aviam si et dóna sort.
Vale, diré la segona.
Sí.
Junt, Golafre.
Golafre, molt bé. Aquesta era la difícil, eh? Que has hagut de pensar una mica més, o no?
Va, no,
encara l'has trobat fàcil.
Correcte, sí.
Doncs és una paraula que s'utilitza, sí, quan algú menja molt, allò que no pararia mai de menjar, doncs és un golafre o una golafre. S'escriu igual, acabat amb una E, s'acaben de la mateixa manera. I molt bé, doncs és aquesta la que buscàvem.
Sí, quan has dit la frase, dic golafre, llavors has dit 7 lletres, dic, oita, m'encaixa
perfectament. Ja t'ha sortit. En català també tenim alguna altra paraula, com ara golós o golosa, però no té el sentit que es diu en castellà, eh? El que en català en diu, el que en castellà en diu un goloso, en català n'hauríem de dir llaminer o llèpol, eh? No seria correcte. Ben bé el mateix. El menjar en excés és golafra.
Sí, s'utilitza bastant aquesta,
sí,
trobo jo.
Sí.
Gràcies, Vicenç,
molt
i sort.
Bé, molt perfecte, bé. A vosaltres.
Bon dia.
Adéu.
Adéu.
Bon dia.
Amb el número 2 saludem l'Emília. Hola.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Bé, anem fent.
Doncs vinga, amb ganes de concursar, això sí.
Sí.
Per quina vas?
Bueno, ho he sentit perquè ara mateix ho he començat a sentir, que no me'n recordava del concurs. Molts dimarts em passa per alt.
Has d'estar allà amb el rellotge a la mà.
Sí,
eh?
Sí, una alarma. Quan me'n dono compte ja ha passat l'hora.
Doncs a veure, et dic les dues que queden, de moment.
A veure.
Una, la primera que he dit, és la, com es diu, la part interior tova d'una barra de pa.
Sí, com la molla.
La molla, doncs exacte. Veus, no ha calgut ni la pista del nombre de lletres, eh?
Sí.
Aquesta era fàcil. Doncs la part de dins d'una barra, d'un rodó, del que sigui, eh? D'un llonguet,
sí.
Tot és el mateix, és la molla.
La molla,
molt
sí.
Molt bé.
Emília, tu ets més de molla o de crosta?
De crosta.
Ah, mira.
M'agrada més el pa. Aquest pa que queda una mica sec, torrat, m'encanta.
I llavors la crosta va... I la torradet
queda,
és bo,
queda
cruixent.
Queda tot sec, sí, massa tou no m'agrada.
Doncs sí, sí. Molla, de fet, també funciona, també existeix com un adjectiu. Quan una cosa és molt tova, doncs també podem dir que és molla.
És molla,
i també vol dir una cosa impregnada d'aigua. Per exemple, la terra és molla, quan ha plogut molt.
Sí,
o els
sí.
Tinc els peus molls, si
sí.
M'he mullat els peus, o la roba és molla. És sinònim de mullat, eh? Puc dir, tinc els peus mullats i la terra és mullada. Podem dir igual, però també podem dir moll i molla.
Sí, sí, molt bé.
Felicitats, Emília, tens el 2, que et doni
gràcies.
Sort.
Gràcies.
Bon dia. A tu.
Gràcies. Adéu. Sí. I arriben més trucades al 938-7-26-26. Josep, bon dia.
Hola, bon dia.
El 3
mira,
és teu.
No he captat sí, 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 molt bé. N'he captat l'última, que ho he dit. Va, perquè estava trucant.
Vinga, la que ens queda per resoldre de moment.
Sí.
Busquem un verb sí. Que vol dir menjar una mica d'alguna cosa per saber quin gust té. Menjar o beure, eh? És un verb que té 6 lletres. Allò per saber si li sí. Falta sal, si ens agrada sí. O no.
Sí, sí. Podríem tastar.
Tastar, molt bé. Sí, 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 tastar, eh? Aquesta és la que buscàvem.
Estava rumiant, sí. Sí, sí.
Si t'està a provar,
potser.
Rumiaves entre
sí,
t'està bueno. A provar?
Sí, sí.
No. Doncs ara ho no. Comentaré, això, eh? Però el verb que buscàvem era tastar. Molt bé.
Si jo tenia el cap aquesta de provar, però gràcies.
Adéu, gràcies. Sort amb el 3, que vagi bé. En diem alguna perquè puguin sí. Trucar més oients sí. I expliquem tastar?
Alguna cosa, sí. A veure, busquem un altre verb que vol dir desfer un menjar que és dur, mastegant-lo a poc, alguna cosa que és dura i que costa una mica, doncs s'ha d'anar mastegant molt a poc, i aquesta acció d'anar-ho mastegant així, doncs ho diem amb un verb que té 7 lletres. Si costa ja donarem alguna altra pista, però penseu en alguna cosa dura, a vegades amb els ossos potser ho fem, però mastegar-ho, eh? Ho podem aplicar al món animal, per exemple, els gossos, doncs també diem que fan això amb un os, amb alguna cosa dura que se'ls dona, doncs què fan? Un verb de 7 lletres.
I què ens volies explicar?
I un altre. Me'n deixo anar una altra?
Va,
sí, per així puguin anar rumiant. Com anomenem la part central i groga de l'ou? Aquesta és així de senzilla, eh? Aquesta part del mig i groga d'un ou, com n'hem de dir? Té 6 lletres. 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 6 lletres.
I passa una mica com amb molla i crosta, que hi ha equip molla, equip crosta, aquí amb l'ou
sí,
també passa.
També, clar, depèn dels gustos, tot això.
El telèfon de Ràdio Vilafranca és el 938-7-26-26. Regalem un llibre, Una llavor que creix, on el protagonista és un nen de 7 anys que li fa una pregunta a la seva mare. I a partir d'aquí passen coses. Bellament il·lustrat, pensat per això, 6, 7, 8, 9 anys. Truqueu-nos, mentrestant, coses
sí,
a dir de tastar.
De tastar.
Que el Josep l'ha encertat.
Sí, sí, no, ho ha dit molt bé, eh? Doncs això, tastar és una petita quantitat d'un menjar que el tast, que te'l poses a la boca per veure si t'agrada, per exemple, o un líquid, també podem fer un vi, prendre un vi, o aigua, o qualsevol líquid.
Clar, jo pensava en el
tast
de vi.
Exacte. Pensava que no ho digui.
Sí, això mateix. Llavors, què hem de vigilar? Doncs de no utilitzar el verb provar. Provar, sí que podem dir, vaig a provar aquesta màquina a veure si funciona. Amb una màquina, amb altres coses, intentar fer alguna cosa, és provar. Vull dir que existeix el verb provar, en ve baixa. Però en el cas dels aliments no hem de dir provar, sinó que hem de dir tastar. Ara tastaré si el plat està bé, si la sopa és freda o és calenta, tastar. I en el cas que deies, doncs, dels vins, doncs, també n'hem de dir fer un tast. Que el que aquí a vegades el que s'utilitza és cata, una cata de vins. Cata en català no existeix i s'ha de fer una sessió, un tast de vins. I si ho hem de dir en plural, que a vegades costa una mica, de paraula, oralment, el que ens va més bé és dir tastos, fer uns tastos. Però si ho hem d'escriure, tant podem posar tastos, amb O, S final, com tasts, afegir-hi només una S. Però, clar, quan parlem, fem els tasts, costa molt. Aquestes S's costen. Llavors, com que és totalment correcte també posar-hi una O, doncs diem tastos i ja està. Com els testos, els tastos, els textos... Bé, n'hi ha moltes d'aquestes paraules,
Arriba una nova trucada al 938-7-26-26. Paquita, bon dia.
Hola, bon dia, guapetona.
Hola, guapa. El número 4 per tu.
No, la cadireta.
Exacte. Contenta?
La cadireta.
Molt bé.
A veure, ho pots tornar a repetir, sisplau?
En tenim dues. Una que diu el verb que fem servir per quan desfem un menjar que és una mica dur, que s'ha d'anar mastegant a poc a poc.
Sí.
Aquest té 7 lletres.
Sí.
I l'altre diu el nom de la part central i groga de l'ou, de 6 lletres.
De l'ou?
Sí, la part del mig, rodona...
El rovell.
Molt bé, doncs ho dius molt bé, perquè no dius la iema, que
no,
això és una cosa que a vegades passa, sinó que en català en diem rovell.
El rovell d'ou.
Fantàstic.
Doncs amb el rovell t'has guanyat ben bé aquest 4. Gràcies, Paquita.
Molt bé, amb vosaltres.
Fins aviat. Gràcies. Adéu, bon dimarts. Adéu.
Molt bé, doncs això és el rovell de l'ou, que encara que això un cop sentim a dir iema, per influència del castellà, el rovell també és aquesta capa que a vegades es forma en una brana, en una escala, en alguna superfície de ferro, que també té un color vermellós, això també se'n diu rovell, en català. Però ara aquí parlàvem de l'ou. I també, per exemple, ara que ja anem cap a Nadal, hi ha algun tipus de torrons, que a vegades hi ha aquest dubte de si són torrons de iema.
Ai, sí, aquí caiem de quatre potes sempre.
És un torró que està fet amb base d'ou i sucre, i per això es pot dir això de iema, perquè en castellà es diu així, però en català no en diem torró de rovell, en aquest cas no, sinó que es pot dir torró de crema, perquè de fet està inspirat amb la crema cremada o la crema de Sant Josep, per això es pot dir torró de crema, o sí que es pot dir també torró de gema. Gema existeix perquè és un tipus de dolç que està fet amb sucre i rovell d'ou. Gema, amb una sola M, perquè gema també existeix la paraula amb dues M's. Com que hi ha aquest dolç, doncs aquest torró també s'assembla una mica a aquest dolç que es diu gema, i per això tenim el torró de gema o torró de crema, d'una manera o l'altra. De iema no, és la que no ens funciona.
Podeu triar,
sí.
Però iema no.
Iema no.
Crema o gema,
exacte.
Com el nom.
Sí,
femení.
Però el nom s'escriu amb dues emes, i aquest s'escriuria... I les pedres, oi? Pedres precioses que es diuen gemmes, també, amb dues emes.
Ui, són gairebé 11:45.
La pendent la deixem per la setmana que ve.
Sí, l'ajornem. I anem a regalar el llibre entre les 4 trucades. Surt el 3, per tant, Josep, el llibre és teu. Quan vulguis, t'espera a Ràdio Vilafranca. Bon dimarts, Teresa.
Fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Comencem el flash informatiu explicant-vos que els nous contenidors intel·ligents arriben aquesta setmana a Avinyonet del Penedès. A partir d'aquest dimarts, Avinyonet posa en marxa el nou model de recollida de residus amb contenidors intel·ligents. Durant aquesta setmana es farà el tancament progressiu dels contenidors i la instal·lació del nou equipament. Els nous contenidors disposaran d'un tancament electrònic que només es podrà obrir amb un clauer identificatiu associat a cada llar que ja s'ha repartit per les fraccions orgàniques, envasos, paper i cartró i la resta. El vidre, en canvi, es continuarà recollint als contenidors oberts de la via pública. Ara mateix, el gran objectiu que es marca a l'Ajuntament és el de garantir que tots els veïns i veïnes disposin del seu clauer abans que el sistema quedi completament activat. Els ajuntaments de Cunit i Calafell es reuneixen amb el secretari de Mobilitat de la Generalitat per reclamar millores en el transport públic. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, acompanyat per la primera tinent d'alcaldia, Dolors Carreras, José Manuel Cavada com a conseller comarcal i Miguel Ángel Perín, regidor de Calafell, s'han reunit amb el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, per traslladar les principals demandes ciutadanes en matèria de transport públic, especialment en els serveis de bus express i rodalies. Durant la trobada, celebrada a la Secretaria de Mobilitat, els representants municipals han exposat la necessitat d'introduir millores en els serveis existents i crear-ne de nous per donar resposta a l'augment de la demanda i millorar la connectivitat del territori. Pel que fa al bus express, s'ha sol·licitat la incorporació d'un nou servei a primera hora del matí que permeti arribar a Barcelona abans de les 7 amb l'objectiu de facilitar la mobilitat de les persones que treballen o estudien a la capital. L'Ajuntament de Vilafranca fa una actuació de sembra d'escocells durant la tardor. Des de l'Ajuntament es promou la sembra al voltant de l'arbrat viari amb barreges de llavors seleccionades per afavorir la biodiversitat i propiciar la salut dels arbres. Aquesta intervenció ja s'ha portat a terme en escocells al carrer Escorxador, al passeig Rafael Soler i a la plaça Doctor Bonet, i continuarà en altres espais urbans del municipi. L'objectiu és transformar la limitada superfície permeable en la que es planten els arbres urbans en petits espais verds que portin beneficis tant als arbres com al conjunt de la ciutadania. Algun dels efectes que té aquesta actuació és que redueix la compactació del sòl, millorant la infiltració de l'aigua i el desenvolupament de les arrels. Es genera un reservori de fauna útil, com pol·linitzadors i depredadors naturals de plagues. Es contribueix a millorar la salut i el creixement dels arbres, minimitzant la necessitat de trencament de tractaments fitosanitaris i fent-los més segurs i resilients. S'incrementa la naturalització de l'espai públic i s'afavoreix la conscienciació ciutadana sobre la conveniència de la protecció del verd urbà. I acabarem parlant-vos de la visita comentada per barraques de pedra seca restaurades pel Centre Excursionista. Dins de les activitats de la Setmana de la Pedra Seca, l'Ajuntament d'Olèrdola i el Centre Excursionista del Penedès organitzen una visita comentada per les barraques de pedra seca restaurades pel grup de pedra seca del propi CEP. La sortida s'ha programat pel proper dissabte 22 de novembre, amb inici a 2:15 del matí, des de l'aparcament del conjunt monumental. L'activitat és gratuïta, però cal inscripció. L'Ajuntament d'Olèrdola, a l'acabar la visita, oferirà als assistents un petit refrigeri amb productes del Penedès. Cal portar calçat de muntanya, aigua i alguna cosa per menjar.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Amb Carles Gala tafanegem les plataformes i la tele convencional. Són les pantalles. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Bé, unes pantalles que coincideixen aquesta setmana amb el Serializados a Barcelona, que arriba a la seva 12a edició i que sempre porta gent molt interessant fins a la capital catalana.
Sí, és un festival que va creixent cada dia més i que és veritat que es fan algunes estrenes i que Serialitzades és una bona oportunitat per veure sèries interessants, que a vegades també són sèries doncs, de cartera europea, normalment, que són sèries que estan allà amagades, que està bé perquè ens descobreixen coses que no són, diguem-ne, de mainstream i que hi ha sèries que estan molt i molt bé, també.
Ens fixarem en els premis quan acabi el proper dia 12, que ens pot donar pistes de sèries bones i interessants.
Per cert, Sílvia, que avui potser la notícia més important a nivell televisiu i de plataformes és l'intent de que Netflix voldria comprar la plataforma HBO Max i tot el seu, diguem-ne, apartat de streaming de Warner Bros. Discovery, i això faria que Netflix es convertís en un monstre molt gran i que tingués Harry Potter, tingués doncs, el senyor, com es diu això, no, el senyor Denis, no, tingués el Game of Thrones, el Joc de Trons, i totes aquestes sagues, no, importants que té en aquests moments HBO, i per tant veurem com acaba aquesta diguem-ne, possibilitat de compra de Netflix a aquesta plataforma d'HBO Max. Per tant, avui és notícia, diguem-ne, en la secció d'economia i d'inversió, però també estiguem atents perquè això també podria canviar molt el panorama a nivell de plataformes. Recordem que les plataformes, i per exemple Disney Plus ho ha publicat més d'una vegada, que realment són bastant deficitàries, és a dir, inverteixen molts diners per crear continguts i molts d'ells doncs, són deficitaris, tot i que després sí que intenten recuperar-ho, ja sigui a través de merchandising o altres tipus d'inversions, però que ara per ara Netflix més o menys sí que li surten els números, ara Disney no els hi surt els números, HBO ja estem veient com cada dos per tres fan canvis i pujades de preus i tot plegat per intentar que l'estreaming surti a compte. Per tant, és un negoci complicat. Veurem com va evolucionant, però sembla que cada cop més veiem més concentracions de continguts en una sola plataforma.
Sona una mica, Carles, a la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Espero que no triomfi.
Esperem que això...
Com més diversitat, millor.
Més oferta, correcte.
I tant, i tant. Doncs va, anem per les estrenes, perquè aquesta setmana hi ha algunes propostes molt sucoses, molt interessants, com la primera amb la que obres.
Me encanta venir aquí. Recorrer ese pasillo en forma de cuello de útero de vieja chocha. Boca vulva. Mae West negra. Por mucho que quisiera continuar con este intercambio de agradables cumplidos, hay una...
Doncs aquesta és la sèrie de Todas las de la ley. És una estrena que arriba avui mateix a Disney+. És un drama judicial produït per Ryan Murphy, amb Kim Kardashian, amb Naomi Watts i Sarah Paulson i Jamie Glenn Close. És a dir, un repartiment brutal. I és un equip d'advocades especialitzades en divorcis que abandona un despatx dominat per homes per obrir el seu propi bufet. I dures, brillants i emocionalment complexes s'enfronten a ruptures sentimentals, secrets escandalosos i també lleialtats traïdes, tant als tribunals com entre elles, i en un món on els diners manen i l'amor és un camp de batalla, aquestes dones no només juguen, sinó que també s'atreveixen a canviar les regles del joc. Todas las de la ley.
Recorrer ese pasillo en forma de cuello de útero de vieja chocha. Boca vulva. Mae West negra. Por mucho que quisiera continuar con este intercambio de agradables cumplidos, hay una guerra. Que ganar.
L'han comparada a Ally McBeal. Diuen, estem davant d'una nova Ally McBeal, però com heu pogut escoltar en el tràiler, amb molta més mala llet. També l'han comparada a The Good Fight, però diuen que també drama legal, però que supera i de lluny The Good Fight. I la pregunta, Carles, és si Kim Kardashian estarà a l'alçada, perquè és la prota de la sèrie.
Sí, sí, és la prota i, a veure, el tràiler, els que l'heu pogut sentir, però si el veieu, realment es veu una sèrie d'alta qualitat, amb uns planos brutals, amb una qualitat d'interpretació bona, i jo crec, no conec gaire les interpretacions de Kim Kardashian, però jo crec que en aquesta sèrie està molt ben dirigida i que triomfarà segur en aquesta sèrie de Todas las de la ley.
La nova sèrie de Ryan Murphy, a partir d'avui a Disney+. Què ens depara el dimecres?
Doncs mira, dimecres arriba a Netflix una sèrie colombiana que s'anomena Simplemente Alicia. És una sèrie que el que fa és dividir entre dos amors una de les protagonistes, que és l'Alicia, que es casa en secret amb un escriptor famós i també un ex-sacerdot, i quan el temps un quant de temps podrà compaginar l'amor, les mentides i la seva doble vida. Per tant, l'Alicia, que tindrà com aquesta doble vida, simplement Alicia, una telenovela, bàsicament.
I a Netflix van de dos en dos, no?, els dimecres?
Sí, estem parlant d'una sèrie que s'anomena Hevelius. És la tripulació i els passatgers del ferri Hevelius lluiten per sobreviure a una tempesta mortal mentre a terra les seves famílies destrossades busquen justícia i també respostes. És una sèrie basada en el tràgic succés del 1993 i sona així.
Ninguno está aquí porque quiera saber la verdad. Que sé que aquí no se va a hacer justicia.
Vamos a rezar hoy por dos miembros de nuestra congregación que murieron a bordo del ferry Jan Hevelius.
¿Por qué están así? ¿Qué ha pasado?
Que los responsables recibirán su castigo.
És dir, que se culpa al capità.
Tornem a Disney Plus, perquè a banda d'aquesta estrena en majúscules de Totes les de la Ley, dimecres també estrenen.
Sí, arriba aquesta moda de les sèries coreanes, en aquest cas Disney Plus també hi entra, i entrarà un drama coreà sagnant de venjança sobre un home corrent que viu l'infern i torna després de la seva vida, hagi estat completament destrossada. És The Manipulated i és una de les estrenes també, com dèiem, a Disney Plus, amb una sèrie coreana.
A diferència d'aquest parell d'estrenes de Netflix per dimecres, dijous n'hi ha una que no és de sèrie B que destaca.
Sí, estem parlant d'una sèrie, com dèiem, que arriba a Netflix. És Muerte por un Rayo, i aquí tenim a dos protagonistes importants, que és Michael Shannon i Matthew McFadden, i protagonitzen aquesta sèrie produïda per David Benioff i també per D.B. Weiss, són els, diguem-ne, responsables de Joc de Trons, que narra l'increïble història de la vida i la mort del president nord-americà James Garfield i també el seu admirador Charles Guiteau, que finalment el van assassinar. És aquesta sèrie, Muerte por un Rayo, que sona així.
Hay una energía en el aire. Estamos a punto de presenciar un momento histórico.
Juré acabar con la podredumbre de nuestro partido.
¡Viva James Garfield!
Lo único que quiero es que seamos amigos. Me llamo Charles Guiteau.
¿Y a qué se dedica usted?
A la política.
Minisèrie de 4 episodis només, Muerte por un Rayo, sobre el mandat d'aquest president nord-americà Garfield, que va durar només 200 dies, però hi han treballat en aquesta minissèrie pràcticament 6 anys. O sigui que, com dèiem, destaca sobre les altres dues estrenes de la setmana a Netflix.
Sí, a més torna, és una sèrie clàssica, eh? La gent que la vegi, doncs, és una d'aquestes sèries en què veurem escenes clàssiques amb una recreació perfecta de l'època i, per tant, doncs, una sèrie en què barreja aquella gent que li agraden les sèries clàssiques i que també li agraden les sèries policíaques o polítiques. En aquest cas, doncs, podeu trobar aquesta minissèrie de 4 episodis, Muerte por un Rayo, una bona estona.
I aquest dijous a Movistar Plus tenim un altre dels hits de la setmana.
Sí, arriba Javier Cámara amb una nova sèrie, com dèiem, a Movistar Plus, s'anomena Jakarta, i Javier Cámara protagonitza aquesta sèrie creada per Diego San José, que segueix un exjugador olímpic de bàdminton caigut en desgràcia, i creu trobar la solució a tots els seus problemes en un poliesportiu de Fuenlabrada, i la seva salvació es diu Mar, que té 15 anys i és una jugadora amb tants problemes com ell. Jakarta, Movistar Plus, a partir de dijous.
¿Tú qué te dedicas?
Al bádminton.
¿Y te ganas la vida con eso?
Me has preguntado a qué me dedico, no con qué me gano la vida.
¿Sabes dónde está Jakarta?
¿Qué?
Te va a encantar cuando vayas.
Un, dos y...
Sé que suena raro. Me siento aquí para decirte que tu hija puede ser la mejor de España en un deporte que tampoco conoces muy bien. No es que suena raro, es que suena mal. Yo no quiero ser amigo tuyo.
Després de la brillant Celeste, que tot i així no va tenir molta acollida per part del públic, tornen Diego San José com a creador i Elena Trapé dirigint ara Jakarta, aquesta nova sèrie original de Movistar Plus.
En Celeste potser el públic no va acompanyar gaire, però sí que és veritat que recordar que està nominada com a millor sèrie, no, guanyadora de millor sèrie de comèdia, per exemple, en els Ondes, en aquest sentit, que sí que aquí li han reconegut, potser sí que és veritat que en la vida d'audiència doncs, va quedar una mica més amb un pla més discret.
També tens una proposta que tenim a AMC+.
Sí, una sèrie que s'anomena The Collective, és una sèrie dels Països Baixos, dels creadors de Gomorra, sobre els límits de la informació i també els riscos de destapar la veritat, inspirada en el grup de Bellingcat, mostra la investigació d'una xarxa global de corrupció que amenaça l'equilibri polític internacional, portada a terme per un grup de joves periodistes després de la mort sobtada d'un company al Congo. The Collective, a AMC+, a partir també de dijous.
Hay un arma tan peligrosa...
Deberíamos reunirnos.
...que puede acabar...
No impactó en él.
...con quien la utiliza.
No ha sido un accidente.
La verdad.
Por fin conozco a las nuevas estrellas del periodismo independiente.
The Collective, el jueves 6 de noviembre, estreno exclusivo en AMC+.
I encara una altra estrena per dijous amb segell BBC, que ja saps que això a mi sempre em fa molta il·lusió.
Sí, i de fet quasi sempre és marca i és segell de qualitat. En aquest cas arriba a Cosmo, un d'aquests canals que també podeu veure en plataformes com Movistar Plus, per exemple. És una sèrie que s'anomena Death Valley, és una sèrie britànica que combina humor absurd amb el cozy crime, convertint-se en l'estrena més vista de la BBC dels darrers 5 anys i explica la vida de John Capel, un actor retirat famós per haver interpretat un detectiu televisiu que canvia de cop quan la detectiu Jenny Malowen, una fan de la seva sèrie, el convenç per col·laborar en una investigació d'un assassinat real. Death Valley, com dèiem, a Cosmo, a partir de dijous.
Oh, espere, ¿ustedes?
Él es John Chappell, el actor.
Soy superfan. He visto todos los episodios.
¿Podrías dejarme tranquilo? No querría tener que llamar a la policía.
¡Yo soy policía!
Un icono de la televisión.
Lo mató usted.
Salí en esa serie que hacía de...
¿Puedo hacerme un selfie?
Un detective.
Eres buena detective. No necesitas a un detective de ficción.
Genial.
¿Yo?
Sí, genial. ¿Cree que la mataron?
Pues claro, fíjate. Íntimo,
anem dia a dia i el divendres arriba de nou una estrena a majúscules d'aquesta setmana que ja dèiem que tenia unes quantes perles.
Sí, i en aquest cas arriba Apple TV+. Estem parlant d'una sèrie que s'anomena Pluribus i aquí estem parlant de que Vince Gilligan, que és el creador de Breaking Bad, doncs presenta aquesta nova sèrie protagonitzada per Rian Sheeran, que és un dels protagonistes de Seahorn, de Better Call Saul, i ja renovada per una segona temporada abans d'estrenar-la, i és una ficció, una sèrie de ciència-ficció sobre la persona més desgraciada del món que intenta salvar el món de la felicitat. És Pluribus i sona així.
Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte?
Take a stone, hold your head up high.
¡Hola, Carol!
¡Hola, Carol!
Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber?
Pluribus arriba divendres a Apple TV Plus i diuen que estem davant d'una sèrie original amb molt d'humor negre i això sí, també molt rareta.
Sí, i home, només la descripció, no?, que hagis de destruir la felicitat, no?, veurem com es planteja això.
Què més estrenen divendres?
Doncs mira, una també a Netflix, en aquest cas una altra sèrie coreana, estem parlant de Tu sempre estuviste ahí, són dues dones víctimes de violència domèstica que contemplen l'assassinat com a única sortida, però una visita inesperada amenaça d'arruïnar el seu pla i també destrossar-les per complet. Per tant, a partir de divendres també aquesta sèrie a Netflix.
Són una mica com les sèries turques, no?, que tenen el seu públic. Les coreanes també han anat entrant amb força.
Sí, sí, i amb molta força, eh? Hi ha moltíssima gent i moltíssima audiència amb aquestes sèries coreanes que estan funcionant molt bé.
Ens plantem a diumenge. Carles, què proposes?
A Calle 13, recordem d'aquests canals que també podem trobar a diverses plataformes, s'estrena Investigaciones Paralelas. És una sèrie francesa que segueix la Fred, que és una exreportera de guerra convertida en periodista local que manté el seu caràcter apassionat i el seu olfacte per les bones històries. I quan els seus encàrrecs la porten a descobrir casos criminals silenciats massa ràpid, la seva set de veritat la condueix a investigar també pel seu compte i amb el seu càmera, el Manu i la seva filla adoptiva, la Rosa. La Fred combina vida familiar, periodisme i també caos amb humor i determinació.
I com que les pantalles arriben a l'antena del Penedès en xarxa el dimarts, fem un cop d'ull a les estrenes amb les quals començarem la setmana vinent, el dilluns.
Doncs mira, tenim Sky Showtime, Camino, Arcadia. És una sèrie que s'estrena, com dèiem, dilluns, amb William Levy i Pablo Echeverría, que protagonitzen aquesta sèrie sobre Pablo, un home que ho té tot, una vida tranquil·la, una comunitat unida i també un fill a qui adora. És entrenador d'un equip juvenil de lluita canària i és conegut per la seva bondat i també la calma, però amaga un passat fosc i també violent a Mèxic. Ara la seva dona, a qui va deixar enrere, torna disposada a destruir el món que ell ha construït i, per tant, hi haurà secrets, tensió i també una lluita per protegir allò que més estima. Sentim. Camino a Arcadia.
Pablo, yo sé que quieres protegernos, pero también sé que hay algo más.
¿Crees que Dios me escucha?
Dios no lo sé, pero puedes probar conmigo.
El hombre verdadero es Mateo Reyes.
Tengo un nieto, el cual asegura el futuro de la familia Reyes.
Dilluns també tenim estrena a Movistar Plus.
Sí, Los Forsyth, que és un drama britànic ambientat en l'Anglaterra del segle XIX, basat en les novel·les de John Galsworthy. I a Londres del 1880, els Forsyth són una família rica, aparentment unida, però també consumida per la gelosia i també l'enveja. I la rivalitat entre els germans Jolyon i James es trasllada als seus fills, que competeixen pel control de l'empresa familiar d'inversors i també per uns el benefici el més important i pels altres també perdre la humanitat és imperdonable. Per tant, Los Forsyth també estrena a Movistar Plus el proper dilluns i també a Sky Showtime s'estrena una altra sèrie, en aquest cas sueca, que s'anomena Where the Sun Always Shines, i és una sèrie sueca rodada a les Illes Balears sobre una parella d'èxit que ven el seu supermercat per una fortuna i es trasllada a Mallorca per viure unes vacances eternes. Però durant la festa del 50 aniversari d'ell tot canvia perquè l'arribada del seu germà i la seva dona desencadena un caos inesperat. Where the Sun Always Shines.
Det är ett annat fokus här. Man har liksom mer fokus på det inre. Och det känns liksom som att alla som flyttar till Mali verkligen, ja, men vill utvecklas.
I encara una última recomanació, a Star Channel.
Sí, i arriba Star Channel, que jo crec... ells han votat Star Channel, però jo crec que ara és el Disney Plus on el podem treure, i és el 9-11 Nashville, és aquesta sèrie que hem vist 30.000 versions diferents i que ara arriba, doncs, amb aquesta sèrie, amb una altra, diguem-ne, versió, i on podrem veure bombers i sanitaris, en aquest cas, que es traslladen a Nashville, amb Chris O'Donnell com a bomber veterà.
Doncs moltes gràcies per totes aquestes propostes. Carles, dimarts vinent hi tornem amb les pantalles.
Molt bé, aquí estarem. Que vagi molt bé. Bona setmana.
Una abraçada.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Estarem jugant amb la Lourdes a descobrir si la història que ens planteja és certa o falsa, quan vulguis.
Doncs sí, i com que encara estem de ressaca amb tema de Halloween, doncs la notícia va per a aquesta part. I és que una parella de Carolina del Sud va decorar el seu habitatge amb un muntatge tan realista de Halloween que molts van creure que es tractava d'un incendi real. De fet, les autoritats van rebre diverses trucades d'emergència alertant sobre el foc. Amanda Peden i Sam Lee són coneguts en la seva comunitat per les seves elaborades decoracions de Halloween. En 2021 van presentar un avió accidentat amb esqueles com a passatgers i l'any següent van construir una escena de xoc automobilístic amb un vehicle volcat. Però fa dos anys, quan la seva casa es va tornar viral, va ser per primera vegada i és quan van crear una simulació d'incendi tan convincent que molts automobilistes van telefonar als bombers en passar enfront del seu habitatge. El muntatge combina màquines de fum, llums taronges i vermelles i projeccions que imiten les flames. Malgrat que l'escena no genera calor ni perill real, l'efecte resultant tan versemblant que el Departament de Bombers de Fontaine ha rebut enguany i fins al 6 d'octubre, almenys 4 denúncies d'incendi. El cap del cos, Russell Alexander, va confirmar que el seu equip manté contacte directe amb els propietaris de la casa per a garantir que realment no hi hagi riscos. Cada vegada que algú reporta el suposat foc, els bombers criden o s'acosten al lloc per a verificar la situació. Alexander va explicar que per a un ull entrenat el fum no té la velocitat ni el color d'un incendi real, però per al públic general l'escena pot resultar bastant alarmant i bastant real. Els creadors de la decoració van advertir en xarxes socials que el foc no és real i van demanar als veïns que no telefonessin a emergències. De fet, la parella encén aquestes llums cada nit fins al 31 d'octubre entre les 8 i les 10 de la nit.
Déu-n'hi-do. Mira, diré que sí, perquè són tan fanàtics del Halloween als Estats Units que hi ha jardins de cases que són un autèntic festival i em crec que aquesta casa pot fer semblar als veïns que hi ha foc, no? Que hi ha un incendi perquè s'han passat tres pobles. Ja diria que és certa.
És totalment certa, sí. És molt graciosa perquè a més podeu veure el vídeo a YouTube. I la veritat és que per un ull no expert sembla que sigui veritable que la casa està en flames. Però sí, són molt fanàtics. Jo la veritat és que els envejo moltíssim perquè ho celebren d'una manera molt, molt divertida i li posen moltes ganes i molt d'empeny. Però no, en aquesta ocasió la notícia és totalment veritable, com bé has dit.
Doncs moltes gràcies, Lourdes, que acabis de passar un bon dimarts.
Igualment, fins demà.
Aquest 4 de novembre el Penedès en xarxa s'esgota, li queden segons. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé la resta del dimarts i demà ens retrobem a les 9:06 amb més veus i més propostes.